Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una bona muntanya russa, també el tema de les inscripcions al Barça, o el tren de la bruixa de vegades. Hola família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Joan Garcia podrà jugar dissabte a Mallorca. S'inscriurà gràcies a la lesió de Ter Stegen, considerada finalment de llarga durada per la comissió mèdica de la Lliga. No hi havia dubtes que d'una manera o d'una altra Joan Garcia seria inscrit, però finalment ho estarà gràcies a la lesió d'un company. Una situació calcada a la de la temporada passada amb Christensen i Dani Olmo. El més important és que podrà jugar, però ho farà novament gràcies a una circumstància sobrevinguda, no esperada, no gràcies a que el club hagi recuperat l'estabilitat econòmica. La notícia saltava ahir al vespre. Joan Garcia podrà ser inscrit i, per tant, podrà jugar a Mallorca després que la Comissió Mèdica de la Lliga hagi considerat la lesió de Ter Stegen de llarga durada. La resta d'inscripcions pendents hauran d'esperar que el club recuperi la situació del 1x1 o bé per la via de la validació dels seients VIP o per la via de l'aval de la Junta, 7 milions aprovats ahir. Tot això a dos dies només del debut del Barça a la Lliga. Aquest dissabte a la tarda al camp del Mallorca. Lewandowski serà baixa per culpa d'una lesió muscular. Tot apunta que Ferran Torres ocuparà el seu lloc a la davantera. El Real Madrid ha presentat aquest matí a Franco Mastantuono. Lluirà el dorsal 30, per tant tindrà fitxa del filial, tot i haver costat 60 milions d'euros. Mastantuono, que per cert compleix avui 18 anys, ha dit en la seva roda de premsa de presentació, entre d'altres coses, que per ell el millor jugador del món és Leo Messi. Demà comença la Lliga i ho farà amb un Girona-Rayo. El partit començarà a les 7 de la tarda, tot i que el Girona ha demanat que es posposi l'horari de l'inici del partit per les altes temperatures. La Lliga no es mou i el manté a les 7 de la tarda. Es calcula que aquella hora podem tenir 32 graus a Girona. Estuani no estarà a disposició per un problema personal. El Girona, que ja ha inscrit a tots els fitxatges, així que Mitchell podrà comptar també, si vol, amb Mitchell, l'última incorporació. A l'Espanyol obre diumenge a la nit rebent la Atlètic de Madrid a Cornellà al Prat. Escoltarem avui a Edu Expósito, que ha dit que l'Espanyol tindrà millor plantilla que la passada temporada. El club també ja ha inscrit a Dolan, així que ja té a tots els fitxatges a disposició també Manolo González. El PSG guanya la Supercopa d'Europa. Empat a 2 contra el Tottenham, campió el PSG per penals. Els anglesos dominaven 2-0 a l'inici de la segona part, però es van tirar enrere i el PSG va aconseguir empatar el tram final del partit amb gols de Kang In-Lee i de Gonzalo Ramos. I així endur-se el títol finalment a la tanda de penals. En bàsquet tenim aquesta nit a Badalona partit de preparació de la selecció espanyola amb vistes a l'europeu que arrenca a finals d'aquest mes. Avui Espanya-França a l'Olímpic de Badalona a partir de les 9 de la nit. A l'europeu d'hoquei herba avui la selecció espanyola masculina disputa a les 8 semifinals contra Alemanya. Demà les noies jugaran semifinals contra Països Baixos. I en tennis, al torneig de Cincinnati ja tenim a Alcaraz als quarts de final després de superar Nardi per 6-1 i 6-4. Jugarà partit de quarts de final contra Rublev. Avui comentarem la jugada, el nostre debat amb el Dani Senabre i el Josep Soldado i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, s'ha pogut inscriure o s'inscriurà Joan Garcia per la lesió de Ter Stegen? Ho considereu un pedaç o un triomf? Creieu que és un pedaç al 57%, que un triomf al 43%. En clau espanyol, us demanem si signeu l'empat diumenge per començar davant l'Atlètic de Madrid. Esteu votant que sí al 66%, que no al 34%. I en clau Girona, us preguntem què espereu de l'equip aquesta temporada. Creieu que lluitarà per Europa al 25%, que estarà a la zona tranquil·la al 31%, que lluitarà per la permanència al 44%. L'Héctor García està al control de so, el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope i en nuestro Instagram.
Ocasión Plus. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus! ¡Oh, Ocasión Plus!
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Minuts passen de les 3 de la tarda i aquí arrenca l'Esports Cope d'avui dijous. Obrim amb la notícia al Barça a les últimes hores, que és que Joan Garcia podrà jugar aquest dissabte en el debut en Lliga de l'equip al Camp del Mallorca. Tenim el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Està previst que durant el dia d'avui la foto de Joan Garcia apareguin ja a la pàgina de la Lliga, encara que a hores d'ara encara no està inscrit, no?
Encara no, estem actualitzant i apareix Iñaki Peña amb el número 13, Ter Stegen sense dorsal, són els únics porters, estem esperant que aparegui ja com a jugador a ple efecte del Futbol Club Barcelona després de pagar el Barça al mes de maig, bueno, abonar Joan Garcia realment, però el Barça li va fer la transferència de 26 milions d'euros, que era 25 més l'IPC, 26 i escaig, i ara ja per fi, avui serà el dia, ha trigat, però arriba un dijous 14 d'agost, serà el dia que Joan Garcia ja estarà inscrit i serà jugador com volia el Barça, almenys fins al 31 de desembre, del Futbol Club Barcelona.
I el Barça el pot inscriure perquè la Comissió Mèdica de la Lliga finalment ha considerat sí la lesió de Ter Stegen de llarga durada.
Exacte, que hem de conèixer, avui es sabran més detalls de si és 4 o 5 mesos, si són 4 mesos poden utilitzar només el 50%, si són 5 mesos poden utilitzar el 80% de la fitxa de Ter Stegen, sigui com sigui, dona per inscriure a Joan Garcia gràcies a aquesta baixa fins al 31 de desembre. El club el que treballarà durant aquests mesos és arribar a la regla 1, de fet el que volen és arribar ja de manera imminent, si poden, si l'auditor dona el vistiplau als seients VIP i als 100 milions d'euros, i quan tinguin l'1, inscriure-la a la normalitat per no arribar el 31 de desembre a la nit de Cap d'Any o al mes de gener, com va passar, va succeir amb Dani Olmo.
No, sisplau,
I Pau Víctor, no, clar, no volen tornar, perquè si no, si tinguessis només amb la baixa mèdica aquesta inscripció i no ho soluciones aquests mesos, doncs a l'1 de gener Joan Garcia quedaria sense inscriure, quedaria lliure una altra vegada, com va succeir amb els dos jugadors, i és el que vol evitar el Barça, evidentment.
Per la resta haurem d'esperar, no? Perquè la resta siguin inscrits.
Per la resta hem d'esperar. El Barça el que vol és inscriure'ls en la normalitat de l'1-1. Mm. Estan esperant a que l'auditora digui alguna cosa. És veritat que, per exemple, en el cas de Rashford potser és el més urgent, o un Chesney, que és el porter suplent. En el cas de Gerard Martín, de Roni Bardagi, no hi ha tanta urgència. El Barça el que vol és, quan arribin a aquesta 1-1, a aquesta regla 1-1, poder-los inscriure. Si pel que fos trigués, si avancen els dies i no hi ha resposta, doncs tenen aquell aval que comentàvem ahir, de 100 milions d'euros, per si un cas no arriben a la regla 1-1, utilitzar-lo per poder-los inscriure i que estiguin ja sortint a la web de la Lliga i que estiguin a ple efecte com a jugadors del Futbol Club Barcelona. Avui entrenen en normalitat, tots, en Joan Garcia mateix, que no està inscrit, tots entrenen en normalitat i amb l'objectiu de està disponibles per Hansi Flick en la major brevetat possible en el cas de Joan Garcia i aquest dissabte.
Molt bé, doncs escoltem a Joan Garcia, el protagonista que ha concedit diverses entrevistes a diferents mitjans.
Sí, escoltarem, repassem els talls a Mundo Deportivo, una xerrada de 20 minuts amb Joan Poquí i Fernando Polo, i la primera pregunta era sobre això, sobre la inscripció, si estava preocupat o si el club ja li va comentar al mes de maig, quan el volien fitxar, que potser la inscripció trigaria.
No, eso es, al final yo cuando firmé ya sabía lo que había. Estoy dispuesto a, bueno, estaba y estoy dispuesto a afrontarlo y estoy tranquilo, he estado tranquilo todo este tiempo y sigo estándolo. Al final es lo que me transmiten, tranquilidad, que todo va a seguir bien y yo tengo que confiar en ellos.
Ell s'ha fiat d'aquesta tranquil·litat i arriba la inscripció avui i la decisió de fitxar pel Barça, aquesta decisió tan complicada perquè ell venia de l'Espanyol, si va trigar en pensar-s'ho o ja ho tenia clar.
Pero bueno, sí que es verdad que había interés de otros equipos, pero al final no había ninguno como lo que me ofrecía el Barça a nivel deportivo y a nivel de lo que tienen formado, del equipo que tienen joven con posibilidades de ganarlo todo, no había ninguno. Entonces, en ese sentido no tuve dudas. No, bueno, deportivamente y para mi futuro no tuve ninguna duda en ningún momento. Después, evidentemente, hay el otro lado, ¿no? Al venir del Español, pues hay un poco más de dudas, pero lo que es deportivamente no tuve ninguna.
I li pregunten també pel seu company, els dos números 1 al Gamper, per Ter Stegen, com ha sigut la trobada entre els dos i si entén que no signés d'inici aquest consentiment.
Bien, al final con el vestuario él no tiene ningún problema. Está con nosotros el capitán y después los temas que tengan entre el club y él, que espero que se solucionen y parece que se están solucionando, pues si se solucionan será mejor para todos.
¿Entiende su postura de no querer firmar el informe médico?
Bueno, yo creo que hay cosas ahí que no controlamos o que no sabemos. Al final no sabemos todo el contexto, entonces lo importante es que se solucione y puedan llegar a buen puerto.
Doncs ja s'ha solucionat, va parlar Ter Stegen com a capità al Gamper i la següent pregunta li preguntàvem per quan va prendre la decisió d'anar al Futbol Club Barcelona, ja se sabia, ell era seient al seu poble per les pintades que van aparèixer al poble en contra seva per la seva decisió de marxar de l'Espanyol cap a la terra rival i també li pregunten si serà complicat tornar a Cornellà.
Sí, supongo que sí, al final hay que entender todas las opiniones, todos los pensamientos y voy dispuesto a ello. También tengo ganas, al final, a ver de cómo va todo, pero bueno, yo ir allí a jugar mi partido, intentar hacer lo mejor posible y ya está. Bueno, al final siempre se sufre un poco, no tanto por mí, sino por mi familia, que al final son los que están cada día en el pueblo. En ese momento también estaba allí, los vi sufrir y en ese momento a lo mejor sí que sufrimos un poco, pero más que nada porque es el pueblo, que a lo mejor es donde es un poco mi sitio, un poco más de desconexión, donde quiero estar tranquilo y que pasar allí, pues bueno, sí que no me lo esperaba y la gente lo pasó un poco mal.
Ara tot això ja ha passat, però Joan García ara li preguntaven per un missatge cap a l'Espanyol i ell envia aquest missatge a la seva antiga afició.
Bueno, al final que los entiendo un poco el dolor que pueden haber sentido, un poco a lo mejor de decepción, pero al final les mentiría si diría que no he pensado en ellos, que no he tenido días un poco complicados pensando en ellos, pero al final era la decisión que tenía que tomar para mí, para mi familia y para mi futuro.
I per últim, recordeu, al moment de Manolo González, quan deia m'hi jugo la mà, o gairebé sí. La mà, perquè no va al Futbol Club Barcelona. Li preguntàvem per això què va dir i si ha parlat, si ha tornat a parlar amb ell.
Sí, he hablado con él y bueno, al final, más allá de lo deportivo, nos llevamos muy bien, nos hemos llevado muy bien, al final ha sido un entrenador que me lo ha dado todo, me ha dado su confianza entera en mí y evidentemente hemos hablado, le he deseado mucha suerte para lo que venga y él a mí también.
Ha sido un entrenador que le ha marcado mucho en su carrera.
Sí, hasta el momento el que más, al final como te he dicho, es el que me dio la confianza desde el día uno que llegó. Yo con trabajo siempre he intentado devolvérsela y siempre lo recordaré y le tendré un especial cariño.
I de l'entrenador que més li ha marcat, a Hansi Flick deia a aquesta entrevista del Mundo Deportivo Joan García que el que li demana Hansi Flick és que segueixi al mateix nivell que la passada temporada, li ha dit que el seguia i que ho va fer molt bé, i un missatge a l'afició del Barça doncs, que dona gràcies per com l'han rebut en una situació complicada perquè venia d'un rival directe i que ve a donar-ho tot i durant molts anys i on espera, evidentment, guanyar títols.
Tu que has estat a la gira i que has vist tots els partits que ha disputat el Barça aquesta pretemporada, Víctor, ha estat a molt bon nivell, Joan García.
Molt bon nivell i a més els entrenaments, que quan veus, ell sempre diu, em focalitzo en el dia a dia, en l'entrenament, que és on milloro, i els entrenaments, tu veus els entrenaments, i és veritat que li xuten molt, és veritat que li marquen, la mínima li marca, però costa molt, o sigui, els mateixos jugadors diuen, costa molt marcar-li els entrenaments, i els partits, el que hem vist, molt bon nivell, i un porter que és evident que és un porter de present i de futur pel Futbol Club Barcelona, que quan torni Marc-André Ter Stegen, que la seva intenció, hores d'ara, és no marxar i complir el contracte fins al 2028, hi haurà una molt bona lluita per la titularitat entre els dos.
Molt bé, doncs dissabte toca debutar Mallorca-Barça. Busquem les novetats esportives de l'equip que passen bàsicament per la baixa de Lewandowski, no?
Segueix sense entrenar, està al marge el polonès, no estarà a Mallorca, són moix, i la seva baixa la cobrirà, bueno, esperant si l'UAU arriba, si poguessin inscriure a Rashford, però la seva baixa la cobrirà Ferran Torres, que va tenir bona gira, bona pretemporada, va fer un doblet a un partit, és veritat que per fatiga no va poder jugar ja l'últim, quan havia de sortir al terreny de lloc, però està en plenes condicions per ser titular. La resta tenim el dubte al lateral dret, si veient com ha anat a la gira potser posa Eric García de titular o és Jules Koundé, que ja va ser titular la temporada passada. Veurem qui és el titular i de la resta de jugadors s'esperen al seu 11 de gala. evidentment ja sense Íñigo Martínez. En teoria ja estarà Ronald Araujo d'inici i sense Íñigo, que serà la baixa destacada, a més, evidentment, de Robert Lewandowski, que és jugador de la plantilla, però que no arriba a Somos, i amb Robert Lewandowski, per l'edat que té, que farà 37 anys d'aquí uns dies, al mes d'agost, no hi ha cap pressa al club perquè es recuperi, perquè arribi en bones condicions, perquè saben que tenen gol i el necessiten per tota la temporada.
Per tant, la Lotoflick, de cara a dissabte, quina seria, Víctor?
Doncs et faria un Joan García, evidentment, en porteria ja inscrit, Eric García, Araujo, Cubarsí i Alejandro Valde. Al mig camp no hi ha dubte, Pedri, Frenkie de Jong, que és veritat que Gavi serà el primer canvi sempre. Fermín López jo crec que és el jugador que passa,
perquè el món no arriba, no està segurament al 100% encara.
No està al 100% i Fermín López ho ha fet molt bé, i Fermín López ocuparà aquest lloc, i a dalt doncs posem a Lamine Yamal, banda dreta, a la banda esquerra per Rafinha, i a dalt de tot com a nou a Ferran Torres.
Demà últim entrenament abans del partit i roda de premsa de Hansi Flick, a veure què s'explica l'alemany, eh?
Sí, a les 9:30, l'última sessió, veurem 15 minutets, i a les 12 del migdia Hansi Flick en roda de premsa, la primera roda de premsa prèvia de la temporada. Veurem si s'atreveix amb el castellà com va fer el Gamper.
Molt bé, fins aquí l'actualitat del Barça, que després comentarem el nostre debat amb el Dani Senabre i amb el Josep Soldado. Fem una pausa i estem amb la presentació de Más Tanto Uno.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Querido presidente, muchas gracias. Gracias a todos los que están hoy acá. Es un día muy especial para mí. Me cumple un sueño como futbolista y como persona, que es llegar a un club como el Real Madrid, el más grande del mundo. La verdad que se me cumple un sueño, estoy muy contento. Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta, que es el sueño que siempre tuve. Hoy se hace realidad, hoy comienza, y que van a estar con un hincha dentro de la cancha y bueno, poder conseguir cosas muy importantes con este club. ¡A la Madrid!
Aquest és Franco Mastantuono, nou futbolista del Real Madrid. Ha estat a la presentació l'Arantxa Rodríguez. Arantxa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Joan.
Buenas tardes, ¿cómo ha ido? Cuéntanos.
Bueno, pues la verdad es que a mí me ha impresionado. Ya lo había hecho, es verdad, durante el Mundial de Clubes, la madurez que muestra este futbolista y sobre todo el bozarrón que tiene. O sea, que si le van mal en el fútbol, que no creo, se puede dedicar a los medios de comunicación, porque da gusto oírle, a pesar de que hoy cumplía esos 18 años y que todavía pues es un niño, ¿no? Pues tampoco ha dicho nada nuevo que no supiéramos, lo que suelen decir todos los jugadores cuando son presentados por los diferentes equipos, que cumple un sueño, que ya cumplió uno estando en River, que ahora cumple estando otro en el Real Madrid, que para él es el mejor equipo del mundo. Y luego ha llamado la atención en la rueda de prensa algunas declaraciones que seguro que en Barcelona van a gustar, sobre Messi,
¿no?
Luis Enrique. Sí. Yo creo que es uno de los titulares de la rueda de prensa, ¿no? Cuando le han preguntado quién es para él el mejor jugador del mundo, cuando ha dicho que Messi. Luego decía así algo como, siendo argentino, ¿no?, que voy a elegir. Y también cuando reconocía que había habido muchos clubes que se habían interesado por él durante todo este tiempo, entre ellos el Paris Saint-Germain, ya ha desvelado incluso que Luis Enrique le llegó a llamar, ¿no? Recibió una llamada de Luis Enrique, al que luego ha puesto por las nubes diciendo que es un gran entrenador, e incluso se ha acordado para felicitarle por el título que conseguía ayer de la Supercopa de Europa.
Sí, va a llevar el dorsal 30, dorsal del filial, Arantxa. Entiendo que para dejar una ficha libre por si hay que fichar algún jugador más, ¿no?
Bueno, más que por si hay que fichar, imagínate que se lesiona un portero, por ejemplo, entonces claro, te quedarías sin poder tener una ficha, como ocurrió, por ejemplo, con Courtois, ¿no?, que se fichó a última hora a Kepa. Bueno, pues siempre para tener cualquier una capacidad de respuesta ante cualquier inconveniente que pueda surgir, ¿no? Entonces, más que nada por eso, porque ya hemos dicho muchas veces que la intención del Real Madrid no es fichar. Es verdad que yo siempre condiciono todo y nunca soy rotunda, porque si empieza muy mal el Real Madrid, pues a lo mejor cambian de criterio los que ahora mismo han decidido que no quieren fichar, pero es por si hay algún contratiempo, alguna situación difícil, pues siempre es mejor tener una ficha libre, ¿no? Dejado ese 25 libre, por si pasa alguna historia, pues el que más le gustaba, el que más le apetecía a Franco Mastantuono era el 30, que como él ha dicho y se ha encargado de decir, es el que había llevado en River, así que ese es el motivo. O sea, no significa, hay mucha gente que está ligando automáticamente Mastantuono el 30, no coge el 25, ficha libre, fichar. Bueno, yo creo que también hay otros contratiempos que se pueden tener en los clubes y que el Real Madrid prefiere curarse en salud, pero eso no significa, o sea, no es un axioma, no significa ficha libre y el Real Madrid va a fichar.
Perfectamente explicado. Arancha, gracias, ¿eh?
Un beso, hasta luego.
Hasta luego. Don sí, al PSG de Luis Enrique, campió de la Supercopa d'Europa, ¿eh? Després de guanyar-li al Tottenham, empat a dos després dels 90 minuts. Per penals, campió al PSG, el Tottenham, que dominava 2-0 a l'inici de la segona part. Va fer un pas enrere, es va dedicar en el tram final del partit a defensar a prop de la seva porteria. Aquí van emergir els talentosos futbolistes del PSG i el PSG va acabar empatant el tram final del partit amb gols de Kang In-Lee i de Gonzalo Ramos. Aquest és Luis Enrique.
Durante los 80 minutos no merecíamos ganar. Creo que el Tottenham merecía ganar el partido porque podemos sentir que estaban en forma. Ellos pueden sentir que han estado entrenando durante 6 semanas, han jugado un gran partido y hemos estado entrenando solo por 6 días. Pero a veces el fútbol es injusto y tengo que decir que fuimos muy afortunados. Durante los últimos 10 minutos pudimos anotar 2 goles y tengo que decir que mis jugadores se han tenido fe hasta el último minuto, como nuestros aficionados. Pero el fútbol es impredecible y en ese sentido tengo que decir que fuimos muy afortunados. I have to say that we were very lucky.
Sinceres declaracions de Luis Enrique i abans del debat volem saber què s'està movent avui al mercat futbolístic. Ens ho posa sobre la taula Alejandro Laguna. Alejandro, bona tarda.
Bona tarda. Comencem amb els moviments del dia en el mercat. L'Atlètic de Madrid obre negociacions pel fitxatge del davanter Nico González de la Juventus amb l'argentí disposat a marxar al conjunt colchonero. L'Elx fitxa el fill de l'exjugador del Real Madrid Fernando Redondo, Fede Redondo, de l'Inter de Miami, fins al 2030. Ivan Azón marxarà cedit a l'Ipswich Town de la segona divisió anglesa després d'haver esperat al València l'interès del Getafe. Fran Pérez deixarà el València per marxar al Rayo Vallecano d'Iñigo Pérez. L'Inter de Milà s'uneix a la puja per defensa del Sevilla Eloy Badé. El Liverpool arriba a un acord amb el Parma pel fitxatge del jove defensa Giovanni Leoni per una xifra al voltant de 35 milions d'euros. El Newcastle també arriba a un acord pel traspàs de Jacob Ramsey de l'Aston Villa per més de 40 milions i el Bayern de Múnich s'interessa per Christopher Nkunku del Chelsea.
Així ve el dia en clau Mercato, 3 i 27, de seguida el debat.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para allá. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Obrim el debat amb el Dani Senabre. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Bona tarda, i ens acompanya avui també el Josep Soldado. Hola, Josep.
Hola, què tal, companys?
Bona tarda. Com va l'estiu, Dani?
Molt bé, molt bé. No sé si me'n recordaré de fer tertúlia i de parlar per la ràdio, perquè fa molt de temps que no ho faig, però ja s'acaba. Aquest dissabte ja comença la Lliga i ja és un record. Les vacances ja no existeixen.
Ja estaràs dissabte ja comentant el
Mallorca-Barça? Sí, sí, sí. Dissabte ja ens incorporem a Tiempo de Juego i a partir d'aquí ja tota la temporada, com sempre, un plaer, un any més.
De ahí pa'lante, com es diu.
Correcte.
Molt bé. Josep, tu treballant, no, ja també, o què?
Bueno, també, encara no he fet vacances, imagina't.
Ostres!
Sí, sí, jo m'he menjat totes les guàrdies a vida i por haver, amb Ter Stegen, La Porta i fitxatges. Sí, sí, algú havia de treballar a l'estiu, també. Ara agafarem uns dies, que en teoria la cosa es calma.
Molt bé, molt bé, molt bé. En fi, anem amb la notícia a les últimes hores. Dani, finalment serà inscrit Joan Garcia, encara sí. No apareix a la pàgina de la Lliga, però apareixerà durant el dia d'avui. I el Barça ho ha aconseguit una vegada més gràcies a una lesió. En aquest cas la Ter Stegen no és la millor manera, però en fi, salva els mobles una altra vegada a la porta.
Sí, és mal negoci apostar contra la porta, no? Una altra cosa és criticar-lo o entendre, com jo entenc, que la majoria d'accions d'aquesta directiva són molt discutibles, excepte les esportives, que les claves, és a dir, sobretot la la del tècnic Hansi Flick, però si traiem d'aquí i ampliem una mica la mira, aquesta directiva improvisa cada dos per tres. Ho va fer amb els avals, ho ha fet 200 vegades amb inscriure jugadors, i aquest estiu és una mostra més. Jo crec que no és sorpresa per ningú, tothom sap que el Barça patirà fins al final, i tothom sap també que el Barça se'n sortirà, perquè al final la Porta sempre troba o una casualitat, o una palanca, o una coincidència del destí, però sempre acaba funcionant. Per tant, és l'escenari previst. El Barça patint fins al final, tot suant fins a l'últim minut de l'última hora, però acabaran tots els jugadors importants inscrits.
Sí, això no hi ha dubtes, no, Josep? D'una manera o d'una altra s'aconseguirà, no? Com sempre.
És que no saps si criticar o aplaudir aquesta improvisació. Això és com estudiar sempre l'últim dia de l'examen, i els teus pares t'estan tot el dia fotent canyes, diu que no estudies, però clar, arriba el dia de l'examen i aproves, però t'has passat la matinada anterior estudiant fins a les 6 del matí i encara potser amb alguna xuleta. Sí, és una política d'improvisació que al Barça li ha anat bé. A veure, jo crec que també amb un altre temps, i quan estic parlant d'un altre temps, si la pilota no hagués entrat, sense una Lliga, sense una Supercopa, sense una semifinals de Champions, vaja, sense el bagatge de la temporada passada, jo crec que hagués estat un estiu on realment les crítiques als pals haguessin estat diaris, perquè jo crec que, evidentment, el de sempre, és que és la màxima del futbol, la pilota ho tapa tot, i és la gran avantatge que està tenint la Porta. És a dir, de cara als despatxos s'improvisa i es juga a vegades en una situació que el club balla, però clar, si la pilota entra, la gent es queda amb aquest concepte, no?
Sí, sí. És veritat, Dani, que escoltes tertúlies o mires una mica les xarxes socials avui i l'espectre va des dels crítics, els que diuen sí, està inscrit, però una vegada més s'ha aconseguit no de la millor manera possible, fins als que consideren a la Porta un heroi. Per això nosaltres avui la pregunta que fem a Esports Cope és si considereu aquesta inscripció de Joan Garcia un pedaç o un triomf de la Porta.
És que és les dues coses, sí. És un pedaç i és un triomf. A mi no m'agrada aquesta forma de fer, és a dir, jo aspiro a tenir un club, no perquè sigui el Barça, vull dir, qualsevol club o qualsevol empresa de la que algú vulgui formar-ne part, aspiro a tenir una certa planificació i actuar de forma en previsió, no? La Porta no ho fa, però és que el mateix la Porta de 2003 no toleraria això, és a dir, la Porta en la primera etapa, ell, i quan encara no s'havien enfadat amb Sandro, amb tota la resta, amb Marc Ingla, amb Soriano, amb Ferran Soriano, tots aquests, era una màquina perfectament funcional i que no hagués passat mai per situacions aquestes. Tenia els seus escàndols de tant en tant, però no en aquesta parcel·la. Es treballava amb molta més previsió. Per tant, el mateix la Porta de 2003 ara mateix se'n faria creus i probablement insultaria i criticaria el la Porta de 2025. Però, a la vegada, és un triomf, com ho heu dit molt bé. És una improvisació, un autèntic exercici de malabarisme, però surt bé. Mentre surti bé, ningú criticarà. Quan comença a sortir malament, llavors plouran els pals.
L'oposició és dèbil.
És dèbil perquè la pilota entra i aleshores ja sabem com funcionen les coses aquí, que sense crisi esportiva és molt difícil que hi hagi crisi institucional.
Perquè amb l'anunci del Gamper, ja ho sabeu tots, del 10 d'agost, que no es va jugar al Camp Nou, un altre tipus d'oposició hagués fet sang i segurament hagués fet rèdit. I amb el tema de les inscripcions, doncs, estaríem en un escenari semblant segurament el que diu ell, amb la Porta de l'època de la Fan Blau, doncs faria sang. I de moment aquesta sort també l'està tenint la Porta. Per mi va ser una genialitat, que no tenia camp al Barça per jugar al Clàssico, si recordeu, i no sé com va aparèixer
el Rolling Stone.
Com van suspendre la gira per Europa.
De vegades s'han de buscar fórmules màgiques, Josep. En aquella ocasió ni es va haver de buscar perquè es va arreglar sol el problema.
És que no sé, és que això va ser un gol amb el cul en l'últim minut.
Sí.
És que per això dic que aquesta genialitat o aquests cops de sort, la veritat és que acompanyen. I mira, ja està, ja, jo crec que ja el marcapassos ja sap el soci que ja va incorporat en l'època que la Porta.
Sí, ara la prova que tot penja una mica d'un fil, Dani, és que han hagut de posar la xarxa de l'aval.
Sí, no, clar, evidentment res és gratuït i res és casual, i això es veu també diferent amb els ulls de Madrid o amb els ulls de Barcelona. Si, això que deies abans de les xarxes socials i els mitjans de comunicació, si tu entres als de Madrid, ridículo del Barça, el Barça otra vez con el agua al cuello, no sé què, i si entres a Barcelona, pràcticament si tu ets periodista i tens un compte de Twitter, li ha passat al company, avui li ha passat a Toni Clapés, al nostre estimat Toni Clapés, i fas un tuit crític contra contra la porta o criticant això, tothom se't tira el coll perquè vostè és un antibarcelonista, vostè no entén, però la realitat és la que és, i la realitat és que el Barça, efectivament... Una altra cosa és que a Madrid ho exagerin i a Madrid tapin les misèries del Madrid i no parlin del ridícul de Florentino amb el nou estadi, tot això és una altra cosa. Però la realitat és que, efectivament, el Barça viu amb l'aigua al coll constantment, que acaba traient el cap i respirant, sí, però un dia s'ofegarà.
Sí, sí. Parlem una mica de futbol, va, que el Barça debuta aquest dissabte a la Lliga. Josep, clar, la temporada passada hi havia moltes incerteses, començant per Flick, que era un meló per obrir, però la temporada passada va anar fantàsticament bé, l'equip va jugar molt bé, va guanyar títols, per tant, les expectatives aquest any s'han disparat.
Totalment, totalment. És a dir, ja tens un 11, és veritat que la baixa de Lewandowski doncs, és la baixa d'un titularíssim, però sí, sí, és que ja no estem parlant si el Barça guanyarà o no a Mallorca, jo crec que ningú té cap dubte, no? Estem parlant ja de la projecció que té aquest equip aquesta temporada perquè aspira a guanyar-ho absolutament tot, cosa que l'any passat ningú posaria la mà al foc de guanyar Lliga, guanyar la Supercopa contra el Madrid, arribar fins al final a la Champions pràcticament. Sí, sí, la veritat és que les expectatives són altes i la pretemporada a nivell de joc ha anat bé i el 5-0 amb el Como ho ha ratificat. Jo crec que és una temporada il·lusionant i ja si es rubrica amb el nou Spotify Camp Nou, jo crec que el soci de Barça té aquest any arguments per passar-s'ho bé.
Sí. La gent sempre demana més, Dani.
Sí, jo estic d'acord amb tot, signo tot el que heu dit, però també tinc alguns dubtes o interrogants. Vull dir, vull saber si la temporada passada va ser, per mi, de les més divertides de la història del Barça. O sigui, jo vaig disfrutar com un nan, m'ho vaig passar a teta i a mi em costa imaginar que això es pugui repetir igual. Teòricament sí, perquè tenen les mateixes peces, el mateix entrenador, però jo em pregunto, serà capaç, per exemple, Rafinha de fer una temporada igual que la que va fer, que és bestial i molt per sobre de les anteriors? Serà capaç de... I així vas posant interrogants, no? Sí. Òbviament, la lògica indica que la temporada que ve, aquesta temporada que comença el dissabte, s'ha de semblar a l'anterior. Però és que a mi em va semblar tan bèstia l'anterior que a mi em costa d'imaginar que el Barça pugui mantenir el nivell com a mínim de joc i d'espectacle. Ens vam divertir moltíssim la temporada passada.
Sí. Hi ha un altre interrogant, per exemple, Josep, que és, al marge del tema de la porteria, l'altra baixa inesperada ha estat la d'Íñigo Martínez, que, ostres, per mi, la temporada passada va ser un futbolista molt important i aquesta defensa en línia tan avançada i que costa tant de fer tan bé, ell això ho va portar molt bé i jo crec que pot ser una baixa que es pot notar aquesta temporada.
Sí, ara no sé si fer un comentari com a periodista o com a aficionat, perquè el pitjor de la marxa d'Íñigo Martínez és que es queda Araujo. Jo, l'anàlisi de la marxa d'Íñigo Martínez és que t'has de menjar Araujo. I l'any passat, lamentablement, en partits claus, jugades claus, va sortir totes les fotos. No sé, posaré una espelma perquè aquest any Araujo rendeixi, perquè que no es malinterpreti, però jo crec que es va quedar en l'època i en el joc del Barça de Xavi. No és cap crítica a Xavi, eh? Però enteneu-me, aquell Barça no va acabar d'arrencar mai i Araujo al final era el més proclamat a la grada amb l'uruguaio. Des d'aquesta flip ningú crida el seu nom ni d'on és, perquè no necessita un defensa amb rauxa i que despegi i que entri. No, el tipus de defensa, el tipus de joc amb Flick ha canviat molt i jo crec que Araujo, veurem, tant de bo m'equivoqui, però és que no s'ha sabut adaptar. Veurem quina parella li troba Flick a Cobercí. Suposo que l'invent de Gerard Martín serà un invent. Potser Eric García al final guanya en terç, tot i que ha començat més a la posició de lateral dret amb Koundé. Jo crec que sí, serà un mal de cap per Flick trobar-li un bon acompanyament a Cobercí, perquè el nivell d'Íñigo Martínez l'any passat, igual que posava en Sanabra a l'exemple de Rafinha, que va per sobre la seva possibilitat, doncs el mateix Íñigo Martínez, ningú s'esperava que fes aquella temporada.
Sí, sí, molt bé. Ho anem veient a partir de dissabte, avui ho anirem comentant. Dani, Josep, gràcies als dos, una abraçada, eh?
Una abraçada a tots.
I bones vacances quan arribin, Josep, que te les estàs mereixent. Vinga, allà s'està molt bé. Que vagi bé. Seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
Torna a la Lliga. El Barça, vigent campió, vol repetir títol. I ho viurem, com sempre, amb la passió del millor equip de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de Juego. Aquest dissabte, des de Son Moix, Mallorca, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
La Lliga s'obre demà amb un Girona-Rayo Vallecano a Montilivi. La cita a les 7 de la tarda. No es mourà l'horari del partit. Busquem les novetats esportives i també escoltarem a Mitchell, que ha parlat en la prèvia del partit. Alejandro.
Sí, demà és el gran dia. Demà debuta el Girona a la Lliga davant el Rayo Vallecano a Montilivi. La temporada s'inicia després d'un curs passat on els gironins van aconseguir jugar a la Champions, però on van acabar patint de més jugant amb el descens. Mitchell comença l'any amb autocrítica, així ha parlat de l'assumpte i de com ho veu tot.
La meva responsabilitat és demanar perdó per la temporada passada. Ja els he dit que per fer un equip, per ser una família, el primer que ha de donar un pas endavant és l'entrenador. I no lo vaig fer de la millor manera l'any passat. Els he dit que aquest any tindrà un entrenador al seu costat, que per ser una família estem tots junts i en els moments difícils i dolents estarà al costat dels jugadors.
Un partit que jugarà finalment a les 7 de la tarda, un horari que no ha agradat al conjunt blanquivermell per les altes temperatures i el perill que això suposa. Però la Liga ha considerat que no hi haurà problema, així ha parlat Mitchell de tot aquest assumpte.
Personalment, i penso que per tothom, és millor un altre horari, menys calor, ja no sol per l'espectacle del joc, sinó per la salut de los professionals i també de l'afició, perquè fa molta calor i per això penso que és millor jugar en un horari distint.
L'equip arriba a l'enfrontament amb una baixa molt sensible, la del capità Cristian Estuani, que ja s'ha ausentat avui als entrenaments per motius personals, dels quals parlarà ell quan estigui ja tot bé, i també amb 4 nous fitxatges ja inscrits a la Liga. Encara i així, Mitchell demana més incorporacions en aquestes posicions en específic.
Necessitem un jugador més al mig camp, si pot ser un jugador diferencial en tres quarts, si ten un lateral esquerre en la possible sortida de Miguel, i a dalt necessito un altre jugador.
Mitchell buscarà que Montilivi es converteixi en un fortí, buscarà gaudir d'un curs amb menys jugades horitzontals i més pressió alta. L'equip ja comença i ho farà, com diu l'entrenador marelenc, amb l'objectiu d'aconseguir els 3 punts.
Perfecte, estem analitzant durant la setmana com arriben els 3 equips catalans de primera aquest inici de Lliga i avui aprofundim en la situació en la temporada del Girona amb el mite del Girona, Eloi Amagat. Eloi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Bona tarda, Eloi. Què esperes d'aquesta temporada del Girona? Que venim d'una temporada, la temporada passada, que va ser molt particular. Per una banda vam vibrar i vam gaudir de la presència del Girona a la Champions, la cosa es va acabar complicant una mica la Lliga. I què podem esperar de l'equip aquesta temporada, Eloi?
Sí, com dius, no? I que complicat, no? Que en una temporada visquis en aquests extrems tan marcats, el de debutar a la Champions per un club com el Girona, que no s'ho hauria imaginat mai, i després el de la Lliga realment patir de valent, no? Perquè va haver-hi moments on l'angoixa va ser gran perquè s'olorava, no? Que es podia acabar perdent la primera divisió. Per tant, jo crec que una mica amb el que es va viure la temporada passada, et diria que tothom firmaria una mica de tranquil·litat, no? I al final centrar-se en el que realment és l'objectiu principal del club, consolidar-se a la primera divisió, estar-hi com més anys millor i fer-se un equip, no?, que ja sigui de primera totalment.
Sí, jo tinc molt present una frase que ens va dir la temporada passada el president del Figeli quan el Girona estava en una fase complicada del campionat i parlàvem d'aquesta dicotomia, no?, de per una banda estar vivint el somni de jugar a la Champions i per una altra estar patint a la Lliga, i ell ens va dir una frase que jo tinc molt present, que és: pel Girona el caviar és jugar a primera divisió.
Sí, però la dificultat d'això és que en aquest món del futbol, quan toques, ja sigui de forma esporàdica, no? Algú tan important com és la Champions, un s'acostuma a lo bo, no? I un s'acostuma, entenc, no?, al concepte del caviar, i després, quan et baralles amb els equips de baix per mantenir-te i per salvar la categoria, sembla que tot és poc. Bueno, per això hi ha molta gent en el club que sempre ho intenta, no?, mantenir els peus a terra, fer veure a la gent de la dificultat que hi ha és estar a la primera divisió, i per tant, bueno, des d'aquí el meu missatge també és aquest, no? d'intentar gaudir un any més. El Girona està a la màxima categoria, podrà viure i l'afició veure partits d'altíssim nivell, i l'objectiu és aquest, els punts que assegurin la permanència. I després també sóc dels que durant una temporada els objectius es van modificant i poden anar canviant, però el principal aquest, mantenir-se a primera divisió.
Escolta, encara queden dies de mercat, però què et sembla la plantilla que està quedant?
Bueno, em dona la sensació que falten retocs, i estic convençut i sé que s'hi estan treballant, no? Sessions de jugadors que bé, sobretot el de Lemar, il·lusiona, però també hi ha aquest temor, no?, dels pocs partits que ha jugat en les últimes dues temporades, però un jugador diferencial que, si el cos el respecta i les lesions el respecten, pot donar grans alegries. Una oportunitat de mercat, crec, com és la de Witzel, un jugador amb moltíssima experiència, que ha jugat en un dels equips grans i que crec que segur, no?, que portarà moltes coses en el grup, però pendents d'això, de segurament un jugador referència, un nou, que pugui aportar aquests gols que es van trobar a faltar la temporada passada. I després també, doncs, pendents de veure, no?, si hi ha alguna sortida, que sembla que sí, i acabar de perfilar la plantilla.
I després una cosa que jo crec que serà molt important, no sé com ho veus tu, que és que alguns futbolistes que fa un parell o tres de temporades estaven a un nivell estratosfèric, la temporada passada no ho van estar tant, que recuperin, no sé si dir-te el seu millor nivell, però que estiguin a un nivell superior del que van estar la temporada passada, no?
Segur. Al final veníem molt ben acostumats de dues temporades enrere, i és una realitat que la temporada passada hi ha força jugadors i van coincidir, i aquest és el problema, no? No van estar en el nivell que s'esperava. Bé, els primers que volen tornar a trobar, no?, aquest nivell prime, segur que són ells, i tenen dirigint-los, jo crec, a la persona que més els coneix i més exigent pot arribar a ser, no?, per aconseguir trobar-lo. Per tant, confiança que aquests jugadors tornaran a estar a l'alçada.
Perfecte, ho comencem a veure a partir de demà en aquest partit contra el Rayo. Eloi Amagat, gràcies com sempre per atendre'ns, i anem parlant durant la temporada. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
I ara les notícies a l'Espanyol amb el Raül Urgell. Hola, Raül, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
L'Espanyol que té un debut complicat, eh? Diumenge a la nit, visita a Cornellà del Prat l'Atlètic de Madrid.
Sí, i avui ha parlat Edu Expósito. Justament ahir feia 3 anys el debut del migcampista al Club Perico, procedent de la Societat Esportiva Eibar, i aquest matí un dels nous capitans de l'Espanyol ha parlat durant la prèvia del partit contra l'Atlètic de Madrid. Expósito ha explicat com arriba l'equip a l'inici de temporada i la motivació que té després de perdre's part de la passada campanya. Ha dit que l'equip no es tanca a lluitar per objectius més ambiciosos, però que el principal, el primordial, és la permanència. El primer repte de l'equip blanc i blau ho ha deixat clar: guanyar aquest diumenge a l'Atlètic de Madrid, però també ha tractat altres temes a part del rival. Per exemple, el mercat. Expósito ha confessat que arribarà algun jugador més, però que l'equip s'ha reforçat millor que la temporada passada.
Bueno, considerando que todavía el mercado está abierto y que seguramente lleguen refuerzos, pues yo creo que va a ser una plantilla a lo que fue la temporada pasada en verano, muchísimo más completa que la que fue la temporada pasada.
Un altre dels temes d'actualitat al món del futbol és el partit a Miami entre el Villarreal i el Barça. Edu Expósito, com a capità, s'ha mostrat contrari a jugar partits fora d'Espanya.
Bueno, nosotros respetamos mucho a nuestra afición, que son los que nos alientan y nos dan esa fuerza, así que nosotros, por ahora, lógicamente, estamos en contra de jugar este tipo de partidos fuera.
I un últim apunt que tranquil·litzarà els aficionats de l'Espanyol: Tyrus Dolan ja ha estat inscrit a la Lliga, així que tots els jugadors de la plantilla estan disponibles per aquest diumenge a 9:45 contra l'Atlètic de Madrid.
Perfecte, així està l'actualitat de l'Espanyol. La Lliga Primera, que comença demà amb aquest Girona-Rayo, i aquest cap de setmana també arrenca la Lliga Segona Divisió, amb l'Andorra com a únic representant adscrit a la Federació Catalana. Debut a l'Andorra diumenge a la nit al camp de Les Palmes. Tenim comunicació amb el seu president, que és el Ferran Vilaseca. President, hola, bona tarda.
Bona tarda, com estem, Joan?
Molt bé, i tu què tal, Ferran? Tot bé? Preparats per l'inici de la batalla o què?
Sí, sí, encara una mica amb l'estrès de les inscripcions i les últimes incorporacions, però la veritat és que molt contents. Comentàvem ahir internament que això ja començava, que la festa comença i amb moltes ganes de disfrutar-ho, la veritat.
Sí, el tema de les inscripcions, que aquí parlem, estem molt enfocats sempre en el Barça i tal, però veig, ahir ho comentàvem també al programa, que és un tema que està més o menys tothom igual, pendents d'aquest tema,
Sí, sí, estem tots intentant fer el que podem per treure límit per tot arreu i poder inscriure al final. Nosaltres hem fet moltes noves incorporacions i, òbviament, això et penalitza més perquè has de tenir el límit disponible. I jo crec que, bueno, avui hauríem de fer una gran remesa d'inscripcions nosaltres.
Aquesta temporada a l'Andorra té plantilla per fer què, president?
Ostres, jo crec que aquesta temporada tenim plantilla primer per estar il·lusionats. Crec que estem construint un bon bloc. Crec que l'entrenador i l'estaf tècnic està fent una bona feina, perquè fa 4 dies que han començat, però jo els partits que he vist és un equip molt sòlid, que té molt clar el que vol jugar, que segueix sent ADN Andorra. Jo crec que això no ho hem perdut des del primer dia, ja sabeu d'on ve tot aquest ADN. I crec que tenim un equip per, si més no, per plantejar bons partits, per jugar bé, i si la pilota entra, per fer coses interessants. Estic realment content.
Sí. L'Andorra ja fa 3 temporades va estar a segona divisió, després la temporada passada va baixar a primera federació, aquesta temporada recupera la categoria. L'objectiu a mig termini és estabilitzar l'equip a la segona divisió o es pensa en alguna cosa més?
No, sens dubte el primer és estabilitzar. O sigui, ara hem tornat al futbol professional, que realment quan tu perds aquesta condició et dones compte del que tenies, i aquest any a primera ref, que ha sigut complicat, també ha sigut gratificant i molt enriquidor, en el sentit que hi ha hagut un gran aprenentatge com a club, com a institució i com a club de futbol. Però ara, estan a segona, el que tenim són uns objectius clars: estabilitzar-nos aquí, estabilitzar-nos al futbol professional, i si un any ho fem molt bé i som molt encertats amb els fitxatges que fem i amb les sessions que demanem, doncs, bueno, qui sap, pot ser un Mirandés o pot ser un equip d'aquests que doni la campanada i estiguis allà lluitant. Nosaltres sempre tenim una ambició i un gen competitiu que ens farà estar el més amunt possible.
Finalment, president, no hem pogut seguir jugant a l'estadi nacional, hem hagut de canviar d'estadi,
Sí, jo crec que al final hem hagut de fer un encaix. Andorra, pues, orogràficament i a nivell d'instal·lacions té el que té. Nosaltres ens hem adaptat. Jo des d'aquí voldria donar les gràcies a tots les parts implicades, crec que tant com el cap de govern, com la ministra, com el secretari d'Estat, com la Federació Andorrana de Futbol, han posat tots de la seva part. És veritat que tothom té els seus interessos, hi ha moments de tensions o d'estirar i arronses, però al final, doncs, la solució és bona pel país i és bona per nosaltres, o sigui que amb ganes. La instal·lació és boníssima, jo crec que la Lliga està molt contenta amb el canvi, i farà una mica més de fred. A l'hivern els costarà més en els rivals.
Sí, sí. Perquè finalment l'Andorra jugarà en camp, Són instal·lacions de la Federació Andorrana, no, per això?
Correcte.
Sí.
És de la Federació Andorrana de Futbol.
Molt bé. Aquest és el missatge del president de l'Andorra, Ferran Vilaseca. El missatge a la plantilla, a l'entrenador i a tothom al club del Gerard Piqué. Quin és aquesta temporada, president?
Doncs que vinguin a il·lusionar-se, que vinguin a disfrutar. Farem, jo crec, bon futbol i tenim ganes de pensar en gran, fins al 5. És l'únic que podem fer. Jo crec que farem una bona temporada, espero i desitjo, i tots estarem al darrere de l'equip.
Molt bé, us anirem seguint. Ferran Vilaseca, president de l'Andorra, moltes gràcies per atendre'ns i sort aquesta temporada,
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Atenció!
La Liga.
Empezamos.
Vuelven los goles, las remontadas.
¡Claro que sí!
Este viernes desde las 7 de la tarde, Girona, Rayo Vallecano, Villarreal, Oviedo.
Buenas tardes, tiempo de juego, qué ganas teníamos de decirlo.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Arranca la Liga en COPE.
El que quiera fútbol, que venga a tiempo de juego.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Cinc minuts i arribem a les 4 de la tarda. Obrim plana poliesportiva Esportscope parlant de bàsquet, que tenim avui un bon partit, partit de preparació de la selecció espanyola de bàsquet a Badalona, a l'Olímpic, davant de França. L'Eurobàsquet que comença a finals d'aquest mes d'agost. Raül, com es presenta el partit?
Doncs la selecció espanyola torna a Badalona 11 anys després, quan va jugar dos partits de preparació pel Mundial de 2014. Aquest cop, ja ho has dit tu, Joan, contra França, repetint-se l'última final de l'Eurobàsquet en la qual Espanya es va proclamar campiona. La selecció continua amb la transició d'una generació daurada del bàsquet espanyol, mentre que França és una de les favorites per guanyar el campionat, tot i la baixa de la seva gran estrella, Víctor Wembanyama. Hi ha molta expectació pel duel d'avui, perquè pot servir de prova per veure com està de preparada la selecció espanyola per jugar contra els grans equips. Amb aquesta intenció afronta el partit el seleccionador espanyol Sergio Escariolo.
Un rival de los de muy arriba y queremos ver cuánto gap tenemos, ¿no?, contra estos rivales para entender cuáles son las armas que podemos utilizar para reducir un poco este gap que teóricamente en el papel parece muy grande, pero luego será nuestra tarea, ¿no?, intentar ir reduciendo un poquito.
Cal aclarir que quan Escariolo parla d'aquest gap es refereix a forat o carències que pot tenir actualment l'equip. Espanya-França, a les 9 de la nit a l'Olímpic de Badalona, és el penúltim amistós que la selecció jugarà a Espanya abans de l'inici de l'Eurobàsquet el pròxim 27 d'agost.
Gràcies, Raül. També estem pendents de la selecció espanyola, en aquest cas masculina d'hoquei herba, que disputa avui semifinals de l'Europeu contra Alemanya. Sergi, bona tarda.
Bona tarda. Efectivament, Joan, els de Max Caldes lluitaran a les 8 de la nit per classificar-se davant l'anfitriona per la final de l'Europeu 6 anys després. Per aconseguir-ho, primer hauran de superar Alemanya, líder invicta del grup B, actual subcampiona mundialista i que jugarà a casa davant de 9.000 espectadors. Espanya ve de menys a més amb l'última victòria davant Bèlgica per 2-1, que va significar la classificació per les semifinals, on Max Caldes ja va avisar l'equip de la dificultat del duel davant el conjunt alemany.
Va a ser Alemania en campo grande. Les hemos ganado las veces que les hemos ganado. Si nos pensamos que va a ser el mismo estilo de partido, que no va a costar nada, no. Pero la experiencia de hoy, calor, la segunda parte de nuestras malas decisiones para hacernos sufrir más de la cuenta. ¿Cómo vamos a hacer de hoy a dentro de dos días para conectarnos, para entender lo que toca todos juntos?
La selecció femenina també s'ha classificat per les semifinals de l'Europeu com a primera grup i invicta i s'enfrontarà divendres a les 5 de la tarda a Països Baixos.
I també estem aquests dies molt pendents de tot el que passa al torneig de tennis de Cincinnati. Sergi, ja tenim a Carlos Alcaraz classificat pels quarts de final.
Efectivament, tenim dues notícies en el quadre masculí. La primera, com bé has dit tu, és que ja tenim a Carlos Alcaraz als quarts de final de Cincinnati. El tenista murcià ha passat per sobre del lucky loser Luca Nardi aquesta matinada per 6-1 i 6-4 en només una hora i 20 minuts. El següent rival serà el tenista rus Andrei Rublev demà a les 5 de la tarda. I la segona notícia, Joan, atenció, perquè el jugador local i número 4 del rànquing Taylor Fritz ha caigut als vuitens de final contra el número 136 del rànquing Terence Atman, tenista francès que ve de la prèvia i que mai havia guanyat un top 5, sens dubte la gran sorpresa del torneig. I per altra banda, en el quadre femení no hem corregut la mateixa sort, ja que ha caigut l'última espanyola que quedava competint, Jessica Bouzas, que ha quedat eliminada aquesta matina dels vuitens de final davant la número 1 Arina Sabalenka per 6-1, 7-5.
Gràcies, Sergi. Estem punt d'entrar al darrer minut d'Esports Cope. Víctor, d'última hora, alguna cosa?
Doncs estem actualitzant el web de la Lliga. Encara no apareix allà Joan García. Segueixen Iñaki Peña i Ter Stegen com a porters inscrits del Barça, però com anàveu comentant, de l'Espanyol està Dolan, inscrit avui, i Vitzel i Víctor Reis pel Girona. Per cert, l'Atlético també inscrit a Raspadori, i el Betis a 4 jugadors, que ja deien que no estaven patint. Per cert, un Betis que debutarà demà a la Cartuja, al seu nou estadi, i a més ja està en l'actualitat del Barça Deco a la ciutat per parlar amb Flick del mercat.
Seguim fent F5. Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Marxem actualitzant les enquestes en clau Barça. S'inscriurà Joan García per la lesió de Ter Stegen. Ho considereu un pedaç al 58%, un triomf al 42%. En clau Espanyol, signeu l'empat diumenge per començar en la Lliga davant l'Atlètic de Madrid a Cornellà. Sí que el signeu la majoria, el 69%, no el 31%. I en clau Girona, us demanem què espereu de l'equip aquesta temporada. Espereu que lluiti per Europa al 19%, que estigui en la zona tranquil·la al 33%, que lluiti per la permanència al 48% dels que esteu votant. Arribem a les 4 de la tarda, seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi bé.